4 minuts. Tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Són les 12 i quasi 5 minuts. Que tal com està, vos donem la benvinguda al Dia Mallorca. Avui, dilluns 15 de setembre, una nova ocasió per saber què passa i què ha de passar a l'illa. I avui d'entrada analitzarem un estudi fet a la Universitat de les Illes Balears, el qual diu que les illes del nostre arxipèlag s'assemblen més a altres illes de la resta d'Europa que entre si mateixes. També celebrarem que s'ha confirmat la presència del primer niu de voltor negre fora de la Serra de Tramuntana. A la secció de radiografia mallorquina viatjarem fins a Bunyola, coneixerem la tasca que fa la mestra jubilada Bàrbara Suau per donar valor a les dones emblemàtiques del municipi. I acabarem el programa amb la inexplicable, però encomiable secció del nostre estimat Xavi Canyella. Aquestes són, per tant, les propostes, són els ingredients que vos hem preparat per avui, i qui ho remenarà tot a les mil meravelles serà el nostre tècnic Rafa Andrés, a més de la producció de Jolanda Ruiz. Per tant, ara sí, començam el Dia Mallorca.
I no tornaré mai més. Partiré un dia i no tornaré mai més. I com més m'enyori, més en fora me faré. I com més m'enyori.
Encetant primera qüestió d'aquest dilluns, d'aquest El Dia Mallorca, vos parlam d'un estudi fet a la Universitat de les Illes Balears. Diu que això, les Balears, el nostre arxipèlag, s'assemblen més a altres illes de la resta d'Europa que entre si mateixes, tal com ho sentiu. Per exemple, sembla que a Eivissa s'apareix més a Tenerife que a Mallorca. Una feina d'investigació que s'ha presentat a l'acte d'obertura del nou curs universitari i és obra de la doctora Joana Maria Seguí, catedràtica de Geografia Humana de la Universitat de les Illes Balears. Ja la podem saludar. Joana Maria Seguí, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns al micròfon del Dia Mallorca. Parlem d'una anàlisi que s'ha servit per comparar Balears amb altres 29 regions insulars d'Europa. Quines serien, per exemple, algunes d'aquestes regions que heu comparat?
Abans de tot, el que m'agradaria comentar és que aquest treball s'emmarca dintre de la càtedra de la insularitat, que és una càtedra UIB, Govern de les Illes Balears, i és un estudi empíric, és a dir, és un estudi amb dades d'indicadors i d'illes, per a veure de forma comparativa com se'ns classificaven les illes de la Unió Europea. Les illes considerades per la Unió Europea regions insulars a nivell, NUT3, pel que les illes grosses, com Sicília, Còrsega, Sardenya o Creta, que tenen diverses regions, els hem agrupades en una sola. Hem utilitzat 30 illes i 39 indicadors. I, clar, aquests indicadors, premissa primera que he de dir és que jo no parlo, o no parlam, de llengua, no parlam de història, no parlam de cultura, és a dir, no parlam de tota una sèrie d'afinitats, diríem, socials i culturals que fan, que donen identitat a un poble. Això no ho tractam. La nostra anàlisi és una anàlisi territorial.
Sí, sí.
És una anàlisi amb un conjunt d'indicadors, indicadors d'aïllament demogràfic, indicadors d'aïllament físic, indicadors de connectivitat, de nombre d'aeroports, de nombre de ports, de la connexió en ferri, de nombre de passatgers aeris que entren i surten, de nombre de, perquè mos entenguem, habitatge turístic, Airbnb, etc., de nombre d'estades hoteleres, de creixement demogràfic entre el 2002 i ara, de taxa de migració neta, és a dir, nombre de gent que ve, nombre de gent que surt, taxa d'envelliment, valor afegit brut, és a dir, són tota una sèrie d'indicadors, per tant, de caire territorial, geogràfic, demogràfic, socioeconòmic, que fan que amb aquest conjunt de 30 unitats d'anàlisi, doncs, a molt de llocs, les illes, se'ns assemblin més a illes fora del nostre territori que no de dins del territori. Per què? Perquè les Balears són illes molt diferents. Eh? A Eivissa Formentera té el doble de població que Menorca, que és la més petita. Menorca és la que està més allunyada del continent. Mallorca és la que té quasi 1 milió d'habitants. Mentre Eivissa Formentera doncs, no arriba a 200.000 i Menorca 100.000 i escaig. És a dir, la diferència entre elles és molt gran pel que fa que la relació amb altres illes de tamany similar, d'estructura demogràfica per un conjunt de variables també similar, faci que et semblin més, diríem, amb aquest trencament estadístic a altres illes que entre si. Però dic, és un tema que no té per res en compte, que per jo seria, per nosaltres, una de les variables fonamentals, tot el tema històric, el tema de la història, el tema de la cultura, clar, no té res a veure. La geu meridional, o la geu septentrional, o Bornholm, o les illes Åland, o Gotland, a les bàltiques, no té res a veure en la cultura, en la llengua, en la història, en la conquesta catalana i abans en la conquesta musulmana, és que no té res a veure, m'explico. Per tant, com que aquestes variables nosaltres no les hem introduïdes dins una anàlisi quantitatiu, el resultat, evidentment, és escàs, és el resultat de números, no és el resultat d'elements socials, històrics, ni culturals, ni de llengua, ni d'identitat, d'acord? És a dir, és que és una premissa prèvia que s'ha de tenir molt present a l'hora de dir, saps, descontextualitzat, no és que et sembla més atent, val, però s'ha de contextualitzar en tot el que me sembla que era previ a explicar.
I tant, és necessari l'aclariment. A partir d'aquestes explicacions, per analitzar alguns exemples, el que dèiem, per exemple, Eivissa té semblances amb Tenerife. Quines són aquestes, algunes d'aquestes semblances que heu trobat en comú?
Bueno, per exemple, són illes amb seguretat viària important, poc aïllades del continent, amb usos de sol artificials elevats, amb no un ús excessiu d'habitatge turístic en relació a l'habitatge hoteler, per exemple. Doncs aquí de dins aquest inicialment factor 6 que no... el clúster, perquè el clúster final encara me'ls separa més, però diríem una anàlisi prèvia, doncs tenim Tenerife, Eivissa i Formentera, Xipre, Menorca, i Andros, Tiraque, Amilos, Míkonos, Naxos, Paros, Siros i Tinos. Això seria un factor. La pregunta de que final, amb què me queda Eivissa, Formentera, en Tenerife seria ja en el clúster, que seria una classificació posterior a l'anàlisi inicial, que són illes mitjanes, amb un gran pes turístic, a Eivissa, Formentera i Tenerife, només mos entren... Eivissa, Formentera, la Unió Europea, perdó, les nuts tres de regions insulars europees mos ho posa junt. No dic Eivissa i Formentera, sinó Eivissa, Formentera, amb un guió, i Tenerife. Són illes amb alta especialització turística internacional i centralitat important dins del seu arxipèlag, forta dependència econòmica del sector terciari, en particular de l'hostaleria, del transport i serveis lligats al turisme, gran transformació territorial per l'urbanització turística, pas important d'aeroports internacionals, de ports comercials i de creuers. Mm-hmm. Això seria la característica d'Eivissa Formentera. Menorca, per contra, me la posa amb un altre grup que hem anomenat, perquè el nom d'aquest clústers, o sigui, d'aquests grups, li hem posat nosaltres, illes atlàntiques i mediterrànies amb desenvolupament turístic i amb administració local o regional. Aquí de dins m'hi posa La Gomera, Lanzarote, Madeira, Creta, Kérkira, Andros, Tira, que a mi los Míkonos, Naxos, Paros, Xiros i Tinos, és a dir, lo que et segeu meridional, i Menorca, no? Són illes mitjanes o petites, en mida i en població estable, amb un turisme desenvolupat en diferent nivell d'intensitat i orientació, però que tenen altres sectors econòmics. Per exemple, Menorca et singularitza absolutament no sols en aquest clúster, sinó dintre del conjunt de les unitats d'anàlisi per tenir el valor de totes les regions europees més alt en percentatge del valor afegit brut dedicat a indústria i energia, situat en un 22% de totes les regions europees. Mm-hmm. Val. La més alta, a nivells similars, hi ha Sardenya, però clar, Sardenya és una illa amb 1,5 milió d'habitants, eh? O ses, o bàltiques, ses bàltiques, que també tenen nivells de, dedicats a la indústria i a l'energia importants.
Eh? Mm-hmm. Seguim conversant amb Joana Maria Seguí com a catedràtica de Geografia Humana arran d'aquest estudi publicat recentment a la Universitat de les Illes Balears sobre les similituds de les nostres illes amb altres illes de la resta d'Europa. El que entenem que sigui, imaginant que és un patró comú de totes aquestes illes investigades, és la seva vinculació amb el turisme, no? Menor i major mesura, però entenem que totes elles sí que compartien aquest punt.
És a dir, no totes. Uh-huh. Això és important, perquè, per exemple, les bàltiques tenen moltes dificultats, diríem, per un... Tenen desenvolupament turístic, però un desenvolupament turístic molt minoritari. És a dir, de les nou classificacions que han duit a terme l'estudi, quatre són turístiques. I cada illa balear se classifica amb un grup diferent. Uh-huh. És a dir, des 9, 4, no arriben al 50%. O sigui, per exemple, Còrsega és una illa que no és turística. Sardenya té un turisme molt incipient. És a dir, hi ha molta de varietat. Hi ha molta de varietat. També dins les illes de Segeu. Hi ha molta de varietat. En les Jòniques, també. Uh-huh. És a dir, no se pot posar com a exemple, el patró ara, sí, turístic, dominant, no. Si me parles, per exemple, de Kérkira, que és Corfu, sí. O si me parles de Tira, que és Santorini, també. Que són illes, evidentment, molt més turistitzades que la resta. Però no totes. Mm-hmm. I no estudi, per exemple, Lesbos. No és una illa turística. Lesbos té molt de problemes d'immigració i Limnos està molt a prop de Turquia, no? Per tant, és un pot centrada dins Europa dels immigrants procedents més de l'est i més d'Àsia. Per tant, té un altre tipus de problemes diferent en els nostres, mm-hmm. en els nostres de Balears o del sud de Segeu.
Un estudi com aquest, de què creus que podria servir de cara a també a que els governs, per exemple, d'aquí de les Balears, en puguin extreure conclusions per tal el que dèiem, millorar també els futurs anys, adaptar-nos també, per tant, veure com altres illes s'adapten a situacions de creixement demogràfic similars, a situacions com, per exemple, els casos que sí que ho tenen d'una forta dependència al turisme. Creus que pot servir aquest estudi, fer aquesta comparativa, per obrir una mica mires i veure també com aprendre d'altres illes?
Sí, qualsevol estudi comparatiu, és a dir, les metodologies que utilitzen, dirien, de forma comparada, unitat d'anàlisi, en aquest cas són illes, o regions insulars, diferents, serveix per veure, evidentment, primer, constatar quina és la realitat i nosaltres on ens situem dins aquesta realitat. Segon, quines són les bones pràctiques que aquestes illes duen a terme, diríem, per millorar el seu desenvolupament o el seu creixement o una major renta. Normalment hi ha un element que destaca i és que, per exemple, la renda regional en el conjunt d'illes analitzades, excepte vàries entre les quals hi ha Mallorca i Eivissa Formentera, la renda regional sol ser inferior a la renda de l'estat, a la qual pertany la regió, en el continent. Doncs veure de quina manera aquestes illes utilitzen unes bones pràctiques per millorar, diríem, aquest valor, per diversificar aquest valor, no? Per exemple, si estan molt monopolitzades pel turisme, no? I un altre element important davant d'Europa és reivindicar el fet de la insularitat. Això és molt important. Per què ho dic? Perquè Europa té un reconeixement amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea des del Tractat de Lisboa del 2009, té un reconeixement important i profund de les ultraperifèriques. És a dir, les ultraperifèriques tenen accés a ajuts molt diferent en el de la resta d'illes, i nosaltres aquí a Espanya tenim Canàries, i dins la península Ibèrica, Portugal té Açores i Madeira, no? Les altres són, pertanyen a França i són territoris que s'anomenen d'ultramar. Hi ha Reunión, vull dir que està a Síndic, però la major part són zones del Carib. Són regions ultraperifèriques, són Unió Europea, i tenen molt d'ajuts, i una consideració molt remarcable per part d'Europa. Però la resta d'illes, que estan caracteritzades també pel que es nomena discontinuïtat territorial, que no ve marcada per la distància. Avui en dia sabem que no és la distància la que fa que paguem més o manco per un bitllet. Fins i tot pot sortir més barat anar a Nova York que lo millor anar a Roma. És a dir, no és la distància la que marca el valor de la insularitat. No, és la discontinuïtat territorial, és el fet d'haver de sortir. I per exemple, en mercaderies, és el fet d'haver d'exportar i el fet d'haver d'importar productes de fora, perquè els recursos d'aquí no són suficients, perquè no en tenim, perquè aquestes són altres característiques de les illes, a part de la vulnerabilitat, la manca de recursos pel territori, perquè és reduït, perquè els mercats són més petits, etcètera, no? Important molt. I productes, diríem, per la nostra indústria transformadora, que a l'hora de sortir el producte fora, l'ajut que rebem d'Espanya, dirien que Europa hi dona permís per la llei de la lliure competència, està sotmès a el que se'n diu règim de mínimis, que és un règim pel qual cada empresa no pot rebre durant 3 anys més de 300.000 euros. Això és important dir-ho, perquè Canàries, per exemple, amb els costos de transport, ho té tot pagat al 100%. Nosaltres, 65% d'exportacions de productes manufacturats i 60% d'importacions. Aquesta diferència, que no ve marcada per la distància, ve marcada per la discontinuïtat territorial de la illa. Europa l'hauria de reconèixer més. Hauríem de tenir un reconeixement més fort, no només nosaltres.
Fet aquesta també reivindicació, no tenim temps per més, Joana Maria, però sí que ens agradaria seguir convidant-vos a properes converses del que ens traia d'aquesta feina, perquè efectivament, com ho explicàveu, ens pot servir també per reivindicar aquesta insularitat ja d'entrada i per també aprendre el que dèiem d'altres illes, altres models de desenvolupament d'altres illes que ens poden servir. Doctor Joana Maria Seguí, com a catedràtica de Geografia Humana, gràcies per poder atendre'ns un minut aquí al Dia Mallorca.
Moltes gràcies a vosaltres, i que passeu un bon dia.
Igualment, 12:24, una breu pausa publicitària i tornem aquí al Dia Mallorca.
Mai t'he vist sa cara.
IB3 Ràdio és diversitat.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà al Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen fer, volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El des... Postres en joc!
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot... IB3 Ràdio a la carta.
De la pausa publicitària aquí al Dia de Mallorca i vos acostem bones notícies pel que fa a la nostra fauna. S'ha confirmat la presència del primer niu de voltor negre fora de la Serra Tramuntana. És una parella que s'ha vist tertar dins el parc natural de la península de Llevant, un fet que suposa una fita històrica, ho hem de dir, per aquest animal que fins fa poc estava, recordem, en perill d'extinció. Em volen parlar avui en Toni Muñoz, del Departament de Conservació del GOP. Toni, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Celebrant, per tant, no?, aquesta notícia, ni més ni manco que una fita històrica, poden dir.
Efectivament, com tu ho dius, una cita històrica perquè és la primera referència en què podem confirmar de forma fefaent que el voltor negre està criant fora de la Serra Tramuntana, en aquest cas Artà. Molt probablement el voltor criava també la península d'Artà, les muntanyes d'Artà, durant la primera meitat del segle XX, però no ha quedat escrit el lloc. I, per tant, aquesta és la primera vegada en què podem ja confirmar-ho i ha quedat documentat aquesta cria fora de la serra.
Com deies, és la primera dada, la primera comprovació que pugueu fer ja oficial. Convido a pensar, però, que per ventura ja, en aquest cas, hi ha presència d'altres, hi pot haver presència d'altres nius en aquesta zona?
Bueno, jo no ho descartaria. La península de Llevant té llocs molt inaccessibles, llocs que són reserva integral i que no hi passa gent, i que tenen una tranquil·litat que jo crec que és la que necessita aquesta espècie per reproduir-se. És possible que hi hagi alguna parella més i que no s'hagi localitzat. Jo no ho descartaria, però bueno, se n'hi ha gent. Jo crec que després d'aquesta primera troballa estic segura que per part de la direcció d'Espai Natural se dedicarà potser un poc més d'esforç en aquesta espècie i potser durant la primavera de l'any que ve tenim alguna altra bona notícia d'algun altre niu.
Perquè això t'ho volia anar, cada quan crien els voltors? Quan podem comprovar si han niat?
Bé, la construcció del niu comença a finals d'any i s'apareix ja molt visible fent prenupcials en el mes de novembre, desembre, gener, no? I és durant la primavera, a principis de la primavera, quan ponen els ous. Aquest niu que se va trobar a Llevant és un niu que segurament se va construir l'any 2024, però que va fracassar. Aquest niu se va trobar en el mes de novembre i era un niu que no estava acabat. Llavors, el que sospitam és que durant la primera del 24, quan el niu ja estava mig construït, hi va haver molèsties en aquella zona, molèsties de gent que transitava per la muntanya, i aposta que aquesta cria va fracassar. Afortunadament, des de la direcció del parc van ser molt receptius en aquesta troballa i la tractaren amb molt d'interès i aplicaren limitacions d'accés en aquesta zona més sensible d'espai natural, i gràcies a això aquesta pare en aquest segon intent de l'any 25 sí que ha pogut criar amb èxit.
Aquí avui al Dia Mallorca celebrem aquesta notícia, aquesta presència, un primer niu de voltó negre fora la Serra de Tramuntana, concretament a Artà, com sap en Toni Muñoz del Departament de Conservació del GOP. Toni, per què creus que ha estat el Llevant? Què troben allà? Que no sé, parlant de ramaderia, què poden menjar allà que els hi pugui anar bé també?
Bueno, és un hàbitat similar en algunes parts de la Serra de Tramuntana. Jo crec que, com sabem, en els anys 70, principis dels 80, aquesta població de voltó, l'única població que viu a una illa en tot el món, estava super arraconada a la Serra de Tramuntana, a indrets molt, molt delimitats, no? Des d'ençà, la població s'ha anat recuperant i en aquest moment té un nivell de creixement bastant saludable. Era una qüestió de temps que exemplars decidissin sortir d'aquell àmbit i explorar zones que tenen un ambient similar, com la península de Llevant, on hi ha muntanyes que, evidentment, no són tan altes, però que hi ha uns hàbitats naturals en forma de garriga, en carritxà, molt similars, on també hi ha espadats, en pins, que són els llots que utilitzen normalment a la serra per criar, i on també hi ha un recurs tròfic en forma de cabres silvestrades que moren o que són controlades per part de l'administració i se deixen a disposició dels voltors per a ser menjades. Hi ha una disponibilitat, com dic, de menjar suficient per mantenir una població de voltors. A part d'aquesta parella que ha criat, a Llevant és un fet quotidià veure voltors. Probablement hi ha més d'una desena, dues desenes de voltors que hi són permanentment. Per tant, era, com dic, una qüestió de temps que dins aquest conjunt de voltors que viuen de forma permanent a Llevant, alguna parella se formés i s'animés a criar.
Bones notícies, per tant, xifres que mostren el que en aquests darrers anys, aquesta estabilitat de la població de voltor negre. Aprofitant amb tu, Toni, per destacar també una bona notícia. A la Dragonera, parlam, han nascut dos polls d'àguila peixatera. També, jo no sé exactament quant d'any feia, però em feia molts per mi que no passava això, no?
Em feia molts. Jo ara mateix no tinc dins d'escap quina és la darrera referència documentada, però sí, segurament des dels anys 70 o abans de segle passat no hi havia la confirmació de cap parella criant amb èxit allà.
Per tant, també una bona notícia en aquest sentit.
És una bona notícia, tot i que hem de tenir clar que l'espècie no està passant per un gran moment a les Balears i en concret no és un bon moment a Mallorca. Aquesta espècie, els darrers 10 anys, ha crescut sobretot a les Pitiuses. Afortunadament, ha recolonitzat a Eivissa i en aquest moment ja hi ha 4 territoris, no? Quan fins fa no res estava extingida, no? Ha crescut molt a Cabrera des de que se va declarar Parc Nacional, i en aquest moment ja hi ha 5-6 territoris, no? A Menorca se manté estable, però a Mallorca és una espècie típica dels penya-secats de la Serra Tramuntana. Hi ha alguns nius a altres bandes, però bàsicament a Serra Tramuntana, i el que observam els darrers, bueno, des de fa 5 anys o així, és que la població està estancada o fins i tot en decreixement. Per tant, tenim algun problema a la Serra Tramuntana amb aquesta espècie. És una bona notícia que hagi criat a la Dragonera, però precisament en el sector Solla-Andratx és allà on veiem que aquesta espècie està tenint més problemes, i no sabem per què. No sabem si és per molèsties, per manca de menjar o per alguna cosa que se mos escapa. Però, com dic, és una bona notícia dins el marc de que aquesta espècie està tenint problemes importants bàsicament a Mallorca.
Mm-hmm. Record, se'n feia seguiment a través d'una càmera en directe proporcionada per la Conselleria d'Agricultura, un àguila de peixatera, diguem si vaig errar, que era Cabrera, no? Que també
sí,
havia niat,
sí.
també per allà també se'n troben exemplars, no?
A Cabrera, sí, 5-6 territoris. Aquest niu que tu dius és un niu monitoritzat per Silverlife. Bueno, l'any passat ja no va tenir èxit, enguany sí que varen néixer polls, però al final tampoc ha hagut una reproducció exitosa perquè un dels polls va morir i l'altre va ser rescatat perquè ja estava pràcticament a punt de morir de fam, perquè la parella, se veu que la parella d'aquest niu concret que està monitoritzat és una parella que té problemes, no sé si per inexperiència o per què, però sí, Cabrera és un, també un dels enclaus importants per aquesta espècie amb una població important.
I de Toni Muñoz, com a encarregat del Departament de Conservació del GOP, gràcies, com sempre, per atendre'ns tan sovint i avui per bones notícies i per notícia a tenir en compte també perquè fa l'àgria passatera, però bona notícia perquè fa Volta Negra, encara que no ens hem de relaxar en aquest sentit. Toni, moltíssimes gràcies.
Encantat, moltes gràcies a vosaltres.
12:34 minuts, moment per encetar avui de nou la radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina.
Avui, per tant, sumam una nova ocasió aquí al Dia Mallorca per saber com som els mallorquins i mallorquines. Aquesta vegada sabrem més bé com eren. Concretament, sabrem com eren les dones del poble de Bunyola. Avui podem conversar una estona amb una persona que ha fet molta recerca sobre les dones de Bunyola. Es tracta de la mestra jubilada i investigadora Bàrbara Suau, també ho hem de dir, una molt bona amiga nostra, ja que és un oient fidel d'Iveta Ràdio. Ja la podem saludar. Bàrbara, què tal? Com estàs?
Bon dia. Contenta d'estar amb vosaltres.
Nosaltres més content de poder xerrar amb tu una estona. Bàrbara, conta-mos, perquè mos queda molt l'atenció aquesta tasca que has fet. Des de quan tu comences a investigar sobre les dones del teu poble i per què, sobretot?
Jo va venir com a donat, perquè jo feia feina de servici... Bé, feia feina de col·laborar a la servici de Bunyola quan tenia 20 i pico d'anys i feia reportatges de possessions i entrevistava madones de possessions que m'ho contassen coses de les finques i això. I a partir d'aquí va anar creixent el meu interès per les dones, després també vaig participar en l'homenatge a la gent major de Bunyola, també entrevistava moltes dones, era un calendari de dones de Bunyola, i a la revista Bunyola també feia biografies de dones, i a partir d'aquí va venir bé, va continuar el meu interès.
Uh-huh. En relació també en aquesta tasca, clar, tu en aquest llibre que vas fer relacionat, aquest, elles també hi eren, el missatge és ben clar en aquest sentit, no? És a dir, elles també hi eren, no se pot dir d'una altra manera, les hem de tenir en compte.
Això mateix, sí, perquè, clar, suposo que com per tot, sempre ha hagut homes importants, molts carrers han tingut nom d'home, quadres de fills il·lustres, però mentre es passava tot això, les dones també eren i feien possible que els homes poguessin destacar. Pots treballar i posar aquest títol.
Uh-huh. Anem a repassar algunes d'aquestes dones. Bàrbara, per exemple, conta-nos de Joana Aina Pasqual Suau, que va ser mercera, una dona que dius que s'enfrontà a la Guàrdia Civil per poder donar menjar a les filles. Amem, què va passar aquí?
Sí, la Joanaina Mercera era de mal nom, Mercera, i ella era una dona que va haver d'agafar, que diguem, les reines de casa seva, perquè el seu home va caure quan feia feina i estava malalt. I, clar, durant la postguerra hi havia molta fam, ella ja havia fet feina a la fàbrica de teixit de Bunyol, havia anat a collir oliva, moldes, garrobes, bé de tot. I com que això no era de Llubí, el que feien era, ella s'enduia oli, que a Bunyola n'hi havia molt, el s'enduia en tren, anava en el tren de Bunyola a Palmes, tren de Solla, després agafava el tren d'Inca per anar a prop de Llubí, allà l'esperaven en carro, la família de Somo, ella s'enduia oli, i a canvi la família li donava llegums i farina. I aquest dia ella s'enduia mig sac de farina i mig de llegums, tornava en el tren cap a Palma, des de Llubí. I a l'arribar als trens, a Guàrdia Civil, segur que era freqüent que gent així fes estraper el que deien, i la va detenir, li van prendre el sac de farina i el mig sac de llegum. I ella tot enfadada els deia que això era per anar a menjar les quatre filles que tenia i això home que no podia fer feina. i li varen prendre. I ella se va enfadar molt i se'n va anar a veure el governador, li va explicar el motiu de per què ella havia fet aquest intercanvi, que en teoria estava prohibit, i quan va haver escoltat la ronda en un any, el governador va donar ordres a la Guàrdia Civil de que li tornessin els dos sacs.
Uh-huh. I d'Anna Joan Aina passam a Anna Maria Castell Estarelles, de malnom Serra, que explica't la vida d'una carbonera, que també mos queda l'atenció, sí. Com era?
Sí, perquè a Bunyola, qui més qui manco, com els meus predins patents, tothom bé anava a collir oliva, a tallar pins, a fer carbó. I Anna Maria Serra el que feia era que ja de nina havia anat a tallar pins amb pare i sa mare, després va aprendre a fer carbó també amb pare i sa mare, i justament se va casar amb un carboner. I clar, només t'he de dir que si era important la feina de les dones, el que passa que sempre s'obviava com enteró, que per no llogar un carboner que jugava a l'home, ella feia de carbonera, feia la mateixa feina d'un home i llogaven totes i tots per cuidar els infants que tenien, perquè sí, sortia més barat i ella realment ajudava a serrar els troncs, o bé de pins, o bé d'usines, a treginar troncs, a muntar la sitja, a pelar l'escorça, bé, feia tota la feina d'un home, a més de la feina d'una dona, que era això de pelar l'escorça, de fer tronca petit, tenir cura dels fills, bé, dur la casa allà en el ranxo, perquè passaven tot, bé, mig any en el bosc, clar, havia de fer el menjar, havia de fer la bugada allà, havia d'anar a cercar aigua, havia de tenir cura dels infants, i vigilar la sitja de dia i de nit, també com som-ho.
Per tant, una dona, en aquest sentit, pionera per sumar, a part de les seves tasques d'aquell temps que se li adjudicaven a la dona, i de fer el que deia, no? Moltes tasques d'home, que ella també podia fer perfectament.
Sí, sí, sí. I s'ho molt bé, això, que li agrada més xerrar fins amb ella que no amb un altre ajudant, perquè ella ja des de nina ja coneixia la feina, i igual que s'ha de fer sitges, i desmuntaven la sitja, carregaven el carbó, tot, ella ho feia talment, qualsevol home.
Clar, és que això també el que dius es reflecteix el que ha passat arreu de Balears, bé, i per tot, no? O sigui, moltes, aquelles primeres nines criades a mons rurals, que per ventura els agradava i molt seguir amb aquest tipus de feina, però clar, el moment que ja anaven fent-se grans, encomanava una altra feina, per dir-ho d'alguna manera, que era tenir fills i criar els fills, i estar pendent de la criança, i se perdien grans treballadores d'aquest món que ho coneixien des de petites, però que aquell context no els permetia, no?, seguir fent aquella feina que les agradava.
Això mateix. En aquest cas, també aquesta dona que feia carbonera, quan va tenir nins amb edat d'anar a escola, perquè ella no hi va anar a escola mai, però varen voler que els fills hi anessin, ella el que feia era, entre setmana, venia a Bunyola a casa seva amb els fills, però llavors cap de setmana, quan els nins tenien vacances, se'n tornaven al ranxo a fer carbonsomo, no ho desaprofitaven. I a més era un jornal més que podia augmentar l'economia familiar, també.
Mm-hmm. Seguim conversant avui amb Bàrbara Suau com a mestra jubilada i molt investigadora i una dona amb moltes curiositats de Bunyola, parlant sobre les dones, podien dir, més emblemàtiques de Bunyola. Bàrbara, volem parlar també d'Anna Isabel Maria Borràs, de mal nom de Cal Ferrer, i m'hauràs de parlar d'aquesta rebel·lió que va fer per fugir de casa seva, que fins i tot se volia fer monja, hagués pogut arribar a fer-se monja perquè a casa seva no quadrava el que volien fer a casa seva, ella ja volia fer un altre camí. Què és el que va fer?
Sí, mira, Anabel, pobreta, quan tenia 6 anys va perdre sa mare, molt jove, varen quedar ella i dos germans petits, son pare en els 2 mesos de quedar vidu se va tornar a casar, i sa segona mare crec que va tenir 6 infants més. Contra tu, ella s'havia de cuidar, havia d'ajudar les feines de la casa, amb la madrastra, ajudar amb els 6 germanets, germanastres, els 2 de la seva verdadera mare. A més, son pare era ferrer, ella l'havia d'ajudar a la ferreria, fins i tot l'ajudava a posar llantes a les rodes del carro. Son pare també tenia una botiga i una taverna, com un bar, també l'havia d'ajudar, i a les hores que ella podia jugar amb les amigues, que eren poques, mentre les amigues anaven i venien corrent, ella havia de fer cigarros amb tabac i amb paper d'aquest de fumador perquè son pare els havia de vendre en el cafè i a la botiga. I també son pare és encarregat d'encendre el llumenat públic quan posaven l'electricitat a Bunyola. I ell s'havia anat darrere son pare els vespres a encendre llums, a ajudar-lo. Clar, no tenia vida, no podia ni jugar amb ses amigues. I quan va ser un poc gran, amb la majoria d'edat, va decidir que això no anava amb ella. A més, era una lota molt intel·ligent, molt avançada per la seva època i molt decidida, tenia les coses molt clares, i va decidir fer-se monja. Però, justament, aquesta època que ella havia d'entrar en el convent, va arribar un tio seu, que era teu predi jove, germà de sa mare morta, que era 20 anys més gran que ella. I quan va saber que sa neboda feia gestió per entrar en el convent, li va dir, bé, jo t'acompanyaré. I, pues, que a mi, ella li va explicar per què se volia fer monja, perquè estava cansada d'estar explotada, que diguem així, a nivell familiar. I el tio li va dir, bé, va fer una cosa, no te facis monja, mos casam, i vens amb jo a Mèxic, perquè el seu tio tenia negocis a Mèxic. I així va ser. Va deixar, que diguem, sa carrera de monja i se'n va anar amb el tio a Mèxic. I mira per on ella va partir tota sola, perquè el tio ja s'ha enviat. Son pare la va acompanyar fins a Barcelona, ella de Barcelona a Amèrica se'n va anar amb un vaixell i just quan arribaven en esport el vaixell va naufragar, però se van salvar tots els passatgers. O sigui que va tenir una arribada ben accidentada, també.
Hem parlat, en aquest cas, de diverses dones que, com deien, rompen també una mica, rompen el que havia establert en aquell temps, que s'avancen en el seu temps. Però hi ha moltes històries, fins i tot històries tràgiques que també ens han quedat l'atenció, perquè, Bàrbara, en tu també volem parlar del cas d'en Esperança Cabot Ordines, una coixeta de mal nom, i una història negra que hi ha al voltant d'ella, que no sé si s'ha acabat de comprovar si és cert o no, però conta-mos que per què ha recordat aquesta dona.
Sí, vaig fer la biografia d'Esperança perquè jo quan feia recerca sobre altres dones, que jo normalment vaig a cercar les dades de baptismes, de naixement, de funcions, me va sortir un naixement a Bunyola que posava recién nacido Cabot, 1911 era això. I vaig dir, claro, aquest infantó no té nom. I res, i posava que havia nascut a casa mare, però no posava el nom de l'infant. I llavors, demanant per la gent del poble, algú havia sentit contar aquesta història. I era una lota joveneta d'Orient, que Orient és un llogaret que pertany a Bunyola, i sabeu que aquesta lota va quedar embarassada. Diuen que probablement havia quedat embarassada de l'amo d'una possessió ja on ella anava a collir oliva, que era molt típic, jo sé d'altres casos, d'aquests senyors i amos de possessions se n'aprofitaven de les jovenetes, i les jovenetes o perdien la feina o et fedien en els desitjos d'aquesta gent. I ella, bé, va quedar embarassada, ningú ho sabia, perquè aleshores, clar, anaven vestides de pageses antigues. La falda de pagesa i aquest mocador que se posaven a davant en civern dissimulaven totalment la panxa d'embarassada. I sabeu que algú va trobar o va sentir renou i varen trobar en el corral de Can Esperança, que vivia aquí, diguem, en el poble d'Orient, a prop d'una figuera de moro, un cadàver d'un infantó, un infantó acabat de néixer, i d'una cinteta per coll. I clar, i tot d'una varen deduir, perquè segur que alguna veïnal ja havia tenir sospites, no? Varen deduir que aquesta infantera era en Esperança ho va reconèixer, i va anar jutge de Bunyola, bé, i la se'n varen dir per tancar a la presó de Bunyola, no? Perquè suposadament havia assassinat o deixat morir l'infantó. Clar, ell ho duia tot d'amagat. I hi ha gent que recorda que contaven que la varen d'un carro d'Orient a Bunyola per empresonar la presó, i que era, bé, que era una escena molt, molt, molt trista. La varen tenir tancada algun dia a Bunyola, i el cert és que la premsa d'aquella època, l'Almudaina, que era un diari d'aquella època, surt que li han de fer un judici per infanticidi. El que passa que jo no he pogut trobar si se va arribar a fer judici, si li van declarar innocent o no. Però el cert és que al cap de dos anys se va casar. Se va casar amb un pastor de les possessions de parella. Per tant, vaig deduir que probablement la veieren declarar innocent o la pena que li posaren devia ser molt baixa, perquè al cap de dos anys ell era lliure. I també compten que li van demanar per què era que l'infantó duia una cinta en el cor, que pensaven que era la prova de que ella l'havia ofegat. I ella deia que no, que l'infant havia nascut mort i va posar una cinteta perquè era beneïda, ja que no l'havien pogut batiar. I aquí hi ha història d'en Esperança, que per ser en Esperança va viure o va ser seva a casa, que és l'escola, antiga escola de la plaça d'Orient, que encara ara hi ha el cartell. Aquesta casa va ser seva.
Buf, quines històries. Quines històries. Bàrbara, no tenim temps per més, però com que... Bé, confirmant que tanmateix la teva feina no atura en aquest sentit, no segueixes investigant i segueixes fent recerca en aquest sentit. Mos emplaçam a properes ocasions per seguir parlant de dones que tenen tantes històries bunyola i que hi eren, efectivament hi eren i molt. Bàrbara, com sempre, moltíssimes gràcies per connectar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, Joan.
12 i 49 minuts, ara ja sí que una darrera pausa publicitària i qui ve cap aquí és el nostre estimat Xavi Canyelles. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
Se n'ha fet des locos des meu poble.
Tornant de la pausa publicitària aquí al Dia Mallorca, ho feim amb ganes de saber quins personatges es visiten avui de la mà de Xavi Canyelles. Un Xavi Canyelles aquí ja saludant. Xavi, què tal? Benvingut de nou, com estàs?
Molt bones, molt bé, aquí de nou.
Amem aquí, si tens espai, en aquesta taula, que és gran, però no sé si tant, en tots els personatges que han de venir, però d'entrada començar amb aquesta secció comentant una notícia. Ja sabem que el mes de setembre és sinònim de tornar als centres educatius, d'apuntar-se, per exemple, a classes d'idiomes, de tornar a anar a un gimnàs. Ho saben bé, els gimnasos, també, i aquests centres esportius. Després de l'estiu, la gent se proposa aquest objectiu, no? Posar-se en forma... I en aquest també, si fem una enquesta, si preferim el gimnàs petit de barri o el gran gimnàs en tot tipus d'equipaments, sigui com sigui, el món del gimnàs, tant si agrada uns més petits o més grans, està de moda, de cada vegada se n'ha venit més, i les xarxes socials estan plenes de personal trainers, de nutricionistes, de tots experts, i sobretot cada dia en creixen més. Xavi, com ho veus també això? Tu ho has notat, no?
Sí.
Creixement.
Jo, quan tenia 16 anys, me vaig apuntar a un gimnàs, i eren 4 rates, i després hi havia uns homes molt forts, i llavors hi havia les lotes que feien aeròbic. I qualcú també feia aeròbic, però no hi havia res més. I estava com a mal vist, era una cosa, perquè, clar, la gent feia bàsquet, futbol i coses així, no? Ara no, ara tothom va a un gimnàs, tothom és personal trainer, tothom fa unes coses raríssimes, hi ha unes maquinàries, hi ha 2 o 3 o 4 gimnasos a cada barriada, a cada carrer, només n'obrin de nous. Jo som més de gimnasos petits, gimnasos de barri, de moure ferro.
Tu, quilòmetre zero, no? Gimnasos?
Sí, quilòmetre zero. De fet, grans figures, no les coneixeu perquè no són famoses aquí, però Lou Ferrigno, Arnold Schwarzenegger, precisament, fins i tot, tots, en Ronnie Coleman va començar també a un barri amb ferros. És una cosa que s'ha d'entrenar bé.
Se fa aeròbic, per cert, encara?
No, no se diu aeròbic. Ara hi ha de tot. Cycling, body pump, step, mil coses, jo que sé. Un entrenament d'aquests de tota la vida militar, se diu crossfit, coses. No, tot està bé. El que passa que, clar, és que... Ens hem passat una mica, no ho trobes?
Per mi sí, però bé, anem a fer una mica de periodisme. Podem escoltar, Xavi, aprofitant que vens, diferent punt de vista sobre el gimnàs, sobre posar-se en forma. Un bon exemple, tenim un bon exemple d'una persona que se cuida, que demostra que s'ha dat només un número, és la Carmen Lomana, que ja podem saludar. Què tal, Carmen? Bon dia, com te encuentras? ¿Cómo estás?
Sí, claro. Muchas gracias, Farrés. Muchas gracias. Yo la verdad es que es lo que siempre digo. No solamente es entrenar, es también la mente, es la actitud mental, lo que hablas, lo que escribes, lo que comes, lo que bebes. Y también la verdad es que la edad es un número, pero es un número que se tiene que saber llevar, ¿sabes? Yo, por ejemplo, el tema de los gimnasios no lo llevo, o sea, yo no voy al gimnasio, a ver, porque te voy a mentir, pero sí que hago deporte, ejercicio, voy a caminar, hago mi footing, voy a pasear a mis perros, voy por los platos de televisión, que tú sabes que esto cansa, pero cansa mucho.
Son grandes.
Claro, y no puedes hacer dieta, que te dan un bocadillo que engorda, de chorizo. Y claro, yo me llevo mis cosas y mucha agua.
Que, per cert, jo ara quan ho deia na Carmen, tenia molta sort, perquè jo pensava aquí de Balears s'ha dedicat més, s'ha aixecat més en els gimnasos, i aprofitant que avui és per aquí, també poden saludar ni més ni manco que en Rafael Nadal. Rafael, què tal?
Sí, moltes gràcies per convidar-nos. Bueno, les vegades ja l'entrenament d'un gimnàs és base. Jo crec que la base, sobretot els tenis, se jutja bé i tenim ben reforçats els bíceps, els hòmeros, el tòrax, el pectoral, i bueno, nosaltres sempre, jo ho dic als alumnes de l'escola que tenim, que han d'entrenar bé, que han d'entrenar tota la musculatura necessària per aquest deport, i la veritat és que és el que hi ha, no? I poca cosa més, perquè els gimnasos són sempre la base de qualsevol entrenament i de qualsevol exercici que puguis fer, no?
Tu ara vas al gimnàs, encara que t'hagis retirat.
Sí, bueno, la veritat és que estic retirat de la competició, però sempre s'ha d'entrenar, la musculatura s'ha de mantindre forta. Sí, i ara són impetits. Ja
clar, això també, ara està en forma.
Sí,
també.
La xisca, que ara serà un mèrit, també és important, perquè jo també he d'entrenar, s'ha de conservar la figura. La veritat és que jo encara som jove, encara que m'hagi retirat, i crec que sempre hi ha que anar d'entreno, no?
Que, per cert, parlant de gimnasos, però també una bona dieta ha d'acompanyar el gimnàs, i la persona més experta en nutrició, en alimentació, en bones dietes, és la nostra estimada Fanny Pons. També la rebem, Fanny. Què tal? Com es pot dir tu sobre aquesta nutrició?
Exacte. Bé, ja és el tercer dilluns que m'convidau.
Sí, és veritat que te m'has tirat, perquè ja eres el dia fa unes horetes i ara tornes.
Jo hauré de demanar a mem si me contratau. No, jo encantada. Mira, efectivament, una dieta saludable per la gent que fa esport ha de ser una dieta regulada, per exemple, amb una quantitat d'hidrats de carboni, d'aminoàcids, de proteïna, d'aigua, de vitamina. Moltes persones me demanen a veure si és recomanable prendre suplements. Suplements són això, suplements. No, ningú s'ha de pensar que per prendre suplements podem substituir una menjada. Per tant, aquells suplements que jo considero que són importants són els aminoàcids ramificats, que són valina, leucina i isoleucina, i llavors és també la vitamina B12, que és molt important.
Molt important.
I llavors els batuts de proteïna. Hem de recordar que per fer un gram de proteïna sana neta, hauríem de menjar 2 quilos de bistecs i 3 ous. Per tant, és millor un cazo de proteïna en pols a un batut, ara que hi ha de gust de fresa, etc., que no menjar tant. Per què? Perquè té greixos i perquè també la digestió és més lenta i més pesada. De tota manera, sempre és més important hidratar-nos abans i després de fer exercici.
Ara, aprofitant que tenim la Carmen Lomana, perdona,
exacte,
Fanny,
que si t'interrompi,
però clar, la Carmen ha vengut acompanyada de na Tamara Falcó, segur que són moltes amigues.
Tamara,
mem...
Estamos en los estudios ahí de la competencia, no digo qué canales, y digo, Tamara, te vienes a Mallorca, además tú, Fanny, eres como nosotras.
Me encanta, porque somos las tres unas madames, ¿eh? Venga, me voy.
Encantada, enhorabuena.
Bé, Tamara, benvinguda, també no sé com es pot aportar avui.
Pues la verdad es que yo estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, aquí en Mallorca, que me gusta mucho la Baleares, ¿no? Es de la Baleares. Sobre todo por sus playas, por sus volcanes, ¿no? Y entonces quería decirles una cosa muy, muy interesante. Es que, o sea, a mí los gimnasios, Los gimnasios de Cubasco. Porque estás con mucha gente, con muchas personas que no conoces, con poca ropa, ¿no? Y claro, vos llegas al vestuario y entonces, claro, estás allí con una vergüenza, pero es una vergüenza que no es vergüenza ajena, ¿eh? No es vergüenza. Y después también tienes que o sea, ponerte el cuerpo bien, pero ¿por qué quieres ponerte el cuerpo bien si lo importante es el vestido?
No li agrada, no li agrada, Tamà, no li agrada, no li agrada.
No li agrada nada.
Per un moment, Tamà, t'interrompo perquè tenim per aquí en David Ordines, que no sé
què
vol
fer.
Sí,
ja en sé més que tu, Ferrés. Ferrés, concursa. I avui mos has d'adivinar, mos has de dir noms de paraules de coses que trobam a un gimnàs. Per exemple, una mancorna. Endavant, Ferrés.
Bé, i de trobar una estoreta també, per fer exercici. Trobam també una cantimplora amb aigua, una tabela.
No, cantimplora no.
Una botella d'aigua.
Molt bé, una botella d'aigua, clar que sí. 16 punts per en Ferrés. Cap a aquesta copa, Ordines.
Gràcies, gràcies.
DJ Kiko. Una de dues. Men, Ferrés.
David, hem d'acabar.
No,
TDTA. TDTA, perquè vol anar en els informatius esports. Però bé, David Ordines, moltes gràcies.
Xavi Canyellet,
moltes gràcies.
Bon anam,
bon anam.
Ràpidament.
Quin caos.
A les notícies, als informatius.